cantant que va seduir amb el carisma de la seva cantant Mimicat i la seva cançó Ai Curaçao. La resta de països classificats per la final del Festival d'Eurovisió van ser Croàcia, Moldàvia, Suïssa, la República Txeca, Noruega i Sèrbia. Però encara falta una segona semifinal, demà dijous. Enviat especial de RAC1 a Liverpool, Jordi Ramos.
En el fons, el finlandès no va tenir contrincant. Càries va fer seu al públic, que l'aclamava i cantava la seva cançó com si ell hagués estat el cap de cartell d'un concert. De cara a dissabte, l'escandinau es manté fidel al personatge i diu que només buscarà divertir-se.
Jo només intento gaudir. A vegades és complicat perquè tothom et vol dir coses, et diu que hi vagis, però jo vull concentrar-me i assajar. Tots els artistes que hi ha aquí volen guanyar i jo també.
All people here or artists want to win. And also me.
Ara, malgrat l'èxit de Kària, Loreen continua primera a la llista de les travesses de pagament. La sueca, però, no sembla sentir-se amenaçada pel seu veí.
Those thoughts, like...
Aquests pensaments, guanyar, perdre, dificulten la creativitat. El que faig, jo sóc molt disciplinada, el que faig és bloquejar-los, perquè si comences a tenir-los, l'actuació no serà autèntica.
They're in there. The performance is no longer authentic.
La propera cita en la competició serà demà al vespre, que és quan tindrà lloc la segona semifinal. Una vegada més passaran 10 candidats i aquest cop 6 quedaran fora. Però sobretot demà serà també el dia en què podrem veure a l'escenari d'Eurovisió l'actuació de Blanca Paloma.
Bueno, sobre aquesta primera semifinal escoltem el comentari que hi posa el coordinador del món a RAC1 i participant de la preselecció de Ràdio i Televisió Espanyola per anar a Eurovisió amb Sutherland, Albert Sort.
A Suècia li pot passar com els equips que guanyen la Lliga al novembre, que ara ja només la pot perdre. Ahir Loreen va estar correcta, però vocalment encara pot arribar a l'excel·lent. En canvi, a Kària no li cal una actuació impecable per optar a desbancar-la. Finlàndia és divertida, diferent, enganxifosa i té el magnetisme de les guanyadores. Probablement Israel també acabi al top 5 amb la seva exuberància de diva pop canònica i amb una bona cançó. La resta, cap sorpresa, que ja és molt dir. Noruega opta a estar entre els 10 primers, però s'ha anat desinflant i és vocalment arriscada. Croàcia hi posarà la nota freak i compta amb menysprear-la. Mentrestant, a Sèrbia ja no saben com ser trencadors, però repetiran. Suïssa s'hauria pogut quedar tranquil·lament a la semifinal i no hauria passat res. I Moldàvia, doncs, en fi. Sap greu per Malta, debilitat personal, i per Letònia, amb una arrencada molt potent visualment. I pels fans d'Irlanda, doncs, era impossible fer res de bo amb una posada en escena de fa 20 anys. Demà, moltes esperances posades en Àustria.
Sobre aquesta primera semifinal, escoltem el comentari que signa, que era el comentari d'Albert Sort, que serà amb nosaltres el dia... Bueno, sí, ui, Albert Sort, on serà? Dissabte.
RAC1. Aquest dissabte torna RACovisió. Un festival de ràdio per seguir el Festival d'Eurovisió. Acompanyeu-nos des de 8:45 en una nit de música i festa. Amb un equip format pel millor de cada casa. Jordi Armenteres. Albert Sort. Laura Grau. Òscar Nin. Xavi Puig. Ana Alfonso, Laia Flores i Jordi Ramos com a enviat especial a Liverpool. Tot conduït per Edu de Batlle, amb premis i públic a l'estudi. Voleu venir a veure Eurovisió amb nosaltres? Envieu un correu electrònic a rac1@rac1.net. Aquest dissabte, abaixeu la tele i apugeu la ràdio perquè torna RACovisió.
12 points to...
RAC1. Tots som 1.
És que no m'ho puc creure. Serà aquest dissabte, eh? Pendents, òbviament, també del que pugui fer el Madrid amb el Getafe, perquè hi ha partit també de Lliga, tot i que el Barça no pot ser campió encara dissabte. Això diu l'Albert Pedrol amb aquestes matemàtiques habituals. Són les 9:04. Més coses. Els germans Pastor estaran a Netflix una continuació del thriller A Ciegas, ambientada a Barcelona. Es titula... Bird Box Barcelona i la protagonitzen Mario Casas, Michel Jané i Leonardo Sbaraglia.
Lo que estamos viendo no son, repito, no son casos aislados.
La pel·lícula s'estrenarà el 14 de juliol i està inspirada en la pel·lícula nord-americana A Ciegas, que es va estrenar el 2018 i que tenia com a protagonista Sandra Bullock. El thriller estava ambientat en una societat postapocalíptica que havia de lluitar contra una presència misteriosa que convidava la gent a suïcidar-se. Per evitar-ho, els supervivents anaven amb els ulls tapats. I encara en cinema, Jenna Ortega, la famosa Miércoles de Netflix, protagonitzarà la segona part de Beetlejuice, de Tim Burton. Ortega serà la Lídia, la filla del personatge que a la pel·lícula original del 88 interpretava Winona Ryder. També s'espera que Michael Keaton recuperi el paper del famós fantasma i que Tim Burton torni per dirigir la seqüela. Beetlejuice 2 s'estrenaria la tardor de l'any que ve. I a la plataforma estrena doble avui a Disney+, Plus, per una banda, una nova aventura de Els Muppets.
The Mayhem? They taught Molly who got a shred party. They tattooed their name on me when I was passed out. What?
Es titula Els Muppets, Los Mayhem dan la nota. Explica les aventures de la banda de rock dels Teleñecos per intentar aconseguir un disc de platí. I també Disney Plus avui s'estrena Not Dead Yet. After 15 years as a journalist, I've learned it's important to grab the reader's attention. La protagonista, Gina Rodríguez, explica la història d'una periodista encarregada d'escriure obituaris que comença a veure fantasmes. Les últimes hores també han sabut que l'última temporada de Jack Ryan ja té data d'estrena, 30 de juny. 30 de juny. I la història de l'home que té més de 500 fills arribarà a les pantalles. Ho ha avançat el Deadline. Netflix produirà una sèrie documental que explicarà com aquest youtuber holandès ha fet donacions indiscriminades als bancs d'esperma, saltant-se totes les restriccions, i ha acabat sent el pare biològic d'unes 500 criatures. A tot això, els Javis ja han acabat el rodatge per Catalunya de la seva nova sèrie, La Messias. La gravació ha passat per una trentena de pobles i ciutats catalanes com Barcelona, Girona, Mataró, Calaf, Manresa o Arenys de Mar. La Messias és un drama familiar que afronta la relació amb la fe. El repartiment compta amb artistes de renom com en Roger Casamajor, la Carmen Machi, Albert Pla o Amaya, però també en joves talents com el d'Irene Balmes, la filla del líder de Love of Lesbian i col·laborador del món RQ, Santi Balmes, o Bruno Núñez. La Messias s'estrenarà aquesta tardor a Movistar Plus. I avui comença una nova edició del Rec.0, que fins dissabte transformarà el barri del Rec d'Igualada en un gran circuit urbà de moda, gastronomia i cultura. El festival reclama aquest any preservar el barri del Rec i omplir-lo de vida. Una edició sota el lema Vota Rec, que fa una crida per aportar alternatives pel barri. De fet, avui el Vostè Primer amb el Marc Giró s'emetrà directe des del Rec d'Igualada, com sempre d'una a dues del migdia. I també avui, però a Reus, arrenca la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, programa amb mig centenar de propostes de gairebé 40 companyies. El Trapezi vol recuperar més que mai el circ al carrer a la 27a edició del festival. I a la resta dels esports amb Repsol, la UEFA ha confirmat al Barça que hi haurà més de 8.000 aficionats blaugrana a la final de la Champions femenina el dissabte 3 de juny a Eindhoven. La UEFA diu que, a banda de les 3.400 entrades que li va donar el Barça, unes 5.000 més s'han comprat amb antelació des de Barcelona. I això el dia que vam saber que el Barça femení s'afegirà a la rua del masculí. Tal com us vam avançar, RAC1, el club ja ho té tot pensat, i ahir TV3 en va donar més detalls. Si el Barça no fos campió diumenge, la rua es traslladaria el dilluns 22 després del Barça-Real Societat. I la festa a l'estadi es faria a la penúltima jornada coincidint amb el Barça-Mallorca al Camp Nou. Mentrestant, ahir el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, que va ser president de la Comissió Econòmica del Barça, va dir al món RAC1 que la situació del club és tan complexa que convertir-lo en societat anònima tampoc no resoldria els problemes.
El club és una fundació que és dels...
Correcte.
I l'equip de futbol, vaja, és una mica com el Barça, és multidisciplines. L'equip de futbol és una societat a la que la fundació té una majoria. Bueno, la situació del Barça és molt compromesa, fins i tot sent una societat anònima, no sé com dir-te. Estem en un moment molt delicat, molt, molt delicat.
Deia Jaume Guardiola que la Junta de la Porta va aconseguir reduir la massa salarial, però que ara torna a estar disparada amb els fitxatges, per exemple, de Lewandowski o de Koundé. En bàsquet, el Baxi Manresa i el Girona hauran d'esperar una altra jornada per segellar la permanència matemàtica a la Lliga ACB. Ahir el Girona es va deixar remuntar contra el Betis amb un parcial, atenció, de 0 a 24 a l'últim quart. I la victòria del Granada davant del Saragossa tampoc els va ajudar. A l'Eurolliga, l'Olympiacos és el segon classificat per la Final Four de Kaunas, després del Barça. Avui se la juga el Real Madrid, avui és qui se la juga, en un carocreu contra el Partizan de Belgrat a les 9 de la nit i el Wizzing Center de Madrid. Qui guanyi s'enfrontarà al Barça a les semifinals. I en ciclisme, el noruec Andreas Leknessund li ha pres el lideratge del Giro d'Itàlia a Remco Evenepoel i ara li treu 30 segons. Avui, nova etapa de mitja muntanya de 170 quilòmetres.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilent. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Auto Center Barcelona Sud, Auto Center Barcelona, Barna Wagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, quatre punts complicats a aquesta hora amb tres accidents actius. Un a la C58 des de fa poca estona que acumula 4 quilòmetres de congestió en sentit sud, al punt habitual de Montcada i Reixac en direcció a Barcelona. Ara mateix es talla un carril. D'altra banda, l'accident a la C32 entre l'Ella i el Masnou en sentit sud encara acumula 2 quilòmetres de cues i els vehicles estan apartats al voral. I també es talla un carril per un altre accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat per la zona de la Vall d'Hebron. I avui la B23 va molt plena des de Molins de Rei fins a l'entrada de Barcelona durant 11 quilòmetres, unes cues que també reflecteixen en punts habituals del Llobregat, com la C32 i la C31 a Sant Boi i al Prat, més congestionades aquests dies pels problemes amb Rodalies. I al Vallès, ara hi ha més retencions en els dos sentits, tant a Barberà a l'AP7 com a la C58, a banda d'aquest accident també en sentit nord a Montcada i Reixac. I a les rondes s'acumula més congestió a banda de la incidència a la B20 en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'animals que tenen comportaments humans. És un dels temes que ens agraden més per rematar els apunts. Per exemple, hem sentit orques que parlen, o diríem que el nostre preferit, i sobretot el del Jordi Saumell, que és l'os que tocava la trompeta. Però és que ara l'exèrcit dels Estats Units ha creat un videojoc per foques i lleons marins. Els mamífers marins es posen davant d'una pantalla i, prement amb el morro uns botons, han d'aconseguir atrapar una pilota que es mou. Hi ha vídeos on es veu un lleó marí que ja ha après a controlar el cursor i entén la dinàmica del joc. La Marina nord-americana ha desenvolupat aquest sorprenent videojoc per estudiar el desenvolupament cognitiu de les foques i els lleons marins. Hi ha una foca que s'ho va prendre tan seriosament que ja s'ha passat el joc. La coneixen com la mode foca. What? Déu meu, que s'acomiada l'orca, sisplau, que jo no ho faré millor. Totalment d'acord.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals, les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreixo a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 13.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Bon dia a tothom, eh? Sigueu tots benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia,
m'alegria.
Bon dia, Anna, també. Aviam.
Ai.
Armenteres.
Hola.
Què ha passat?
Mira, ho intentem aclarir perquè no sé si estem davant d'un episodi de censura, un episodi de veto polític, en tot cas una decisió política. El tema és, Junts per Catalunya havia registrat una pregunta sobre Rodalies, per nosaltres era òbviament la més important en aquesta sessió de control al Congrés que està en marxa des de les 9 del matí, i per sorpresa, fa una estona ens ha dit no respondrà ningú del govern espanyol. Això passa cada setmana. Això passa amb condicions estranyes? Mai. O sigui, per exemple, l'ordre del dia que ens passa ahir a la tarda, hi havia aquesta pregunta que respondria Maria Jesús Montero perquè feia referència a les inversions a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Hi havia moltes altres preguntes. Com sabeu, el ministre Félix Bolaños més a l'hospital, el van operar el cap de setmana. Doncs les preguntes de Félix Bolaños ahir estaven ajornades. Això passa cada setmana. Però aquesta no, la de Rodalies que feia Míriam Nogueres de Junts no estava ajornada. Llavors, la sorpresa que ens hem trobat és que apareix a l'ordre del dia, apareix la pregunta que respondrà Maria Jesús Montero, i avui ens ha dit no. Què passa, que Montero té alguna cosa a l'agenda d'última hora? No, perquè és aquí, perquè és el Congrés dels Diputats. Llavors es produeix aquesta situació ridícula que ningú et dona cap explicació al perquè una pregunta d'actualitat, com pot ser el caos que hi ha en aquests moments a la xarxa de Rodalies de Catalunya, no té resposta per part del govern.
Aviam, Xavi Domènech, tu que has estat diputat, això, al Congrés, això és normal, no és normal, no?
De fet, si una pregunta està... O sigui, t'han de notificar amb raó quan tens amb anterioritat que hi ha algun motiu pel qual no t'han de... És a dir, és que això forma part del control del govern, és una de les funcions bàsiques del parlamentarisme, i no entenc, sense cap justificació. És a dir, han dit que no hi està. És que no...
Han dit que no hi està. O sigui, el tema és... El que ens diu Junts és nosaltres... presentem una pregunta sobre la situació de Rodalies, ens diuen no hi haurà Raquel Sánchez el dimecres de la setmana que ve per un tema de junta, d'agenda, reformula la pregunta per parlar de les inversions, i òbviament això depèn també del Ministeri de tant de Política Territorial com de Transports i Habitatge, però també d'Hisenda, que és al final que té la clau de la caixa. I resulta que Montero, Maria Jesús Montero, doncs no respondrà. Però insisteixo, o sigui, el que no passa mai és que quan una pregunta s'ajorna, s'ajorna. Quan se suspèn, se suspèn. Però l'hora del dia que ens passa a ell, que devien ser un quart de vuit, dos quarts de vuit del vespre, apareixia la pregunta i apareixia que la responia Montero. I de cop i volta, no hi ha explicació del per què, no hi haurà aquesta pregunta.
Que raro, no? Que és estrany, això, no? Que és estrany.
De totes aquestes maneres... coses en campanya electoral a vegades passen.
Sí, de totes maneres, Jordi, potser bueno, pel que havien de dir més valdria que no... perquè tinguent en compte les respostes que solen donar a cada una d'aquestes preguntes, home...
Aquesta és una altra, jo no sé quina és la raó, però...
Sí, per no, manera,
però sembla que forma part una mica d'aquesta degradació del paper del Parlament que estem vivint a les darreres legislatures. I això que cada vegada es governi més per decret llei, que cada vegada hi hagi menys debat, que les lleis s'aprovin totes pel tràmit d'urgència i que escoltar l'oposició i negociar i transaccionar l'activitat legislativa del Parlament hagi pràcticament desaparegut els darrers temps, de totes... això podria ser una manifestació més de tot això, eh?
De totes maneres, algun tipus de justificació ho hauran de donar. Sí, no, jo no en crec. És a dir, no us ho han dit a vosaltres, però jo crec que Junts els hi hauran de dir. És a dir, com a mínim a la mesa algú reclamarà, perquè tu no pots no contestar una pregunta que va dirigida sense presentar una mínima excusa. És a dir, com a mínim has d'argumentar.
Totes maneres, no és... la pregunta, mireu, la formulació de la pregunta és ¿cuáles son las próximas medidas de financiación que tiene previsto aplicar el gobierno de España en Renfe Catalunya? Res més que això. Però ja tampoc és una pregunta...
M'haig que puc pensar que hi ha gent d'aquesta pregunta de respondre qui és el responsable de transports i per tant no pertoca a Hisenda i per tant ens esperem.
Totes
però,
maneres,
però fins i tot això ho haurien de dir.
Jo, Xavier, de veritat, crec sincerament que quan cada dia al matí sents en Basté i la resta de la gent del món explicant que cada dia hi ha problemes a Rodalies, és que ja tal i fot que contestin el que vulguin, tal i fa. Això és un escàndol d'una dimensió tan gran. És a dir, una cosa és que un dia et passi que es cremi una catenària, un altre dia que però que cada dia milers de persones quedin bloquejats en una estació de tren mitja hora, que els hi marxi el tren. Avui explicaves que el tren marxava abans d'hora. Hòstia, això no és normal, tu, per l'amor de Déu.
Bueno, anem a veure què ha passat exactament. Escolta, anem directe a la font de la notícia. Míriam Nogueres, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per ser en directe aquí al Món a RAC1 a les 9 i 18 minuts. Què ha passat exactament? Perquè vosaltres ara explicava el Jordi Armenteres des de l'hemicicle que teníeu registrada la pregunta i que, de fet, en les sessions de preguntes ja estava aquesta per fer.
Sí, nosaltres havíem demanat registrar la pregunta dijous passat per fer-li a la ministra d'Hisenda, a la Montero. A la Sánchez ja li havíem fet preguntes sobre els problemes i les incidències de Rodalies a Catalunya. De fet, fa mesos que estem amb aquest tema aquí des de Junts preguntant i ens interessava moltíssim parlar directament amb la Montero, interpel·lar-la a ella, sobretot a nivell de finançament. I ahir a mitja tarda vam rebre una trucada de govern que no es faria la pregunta avui, al matí. i que els motius eren que la Montero no contestaria sobre finançament de transport. És clar, nosaltres vam especificar, no preguntem sobre transport, és que específicament sobre l'execució pressupostària del finançament en infraestructures de Catalunya, sobretot directament a Digi Renfe. I ens trobem, també és veritat, que en els darrers 10 anys, els anys on hi ha hagut més incidències són el 2019 i el 2022. L'altre dia va publicar el diari.es un article amb unes dades actualitzades, les que nosaltres vam comentar ja amb la Raquel Sánchez. Ara estem a 559 incidències el 2022, n'hi havia 525 en les darreres dades. Ha costat que el govern de Catalunya publiqui aquestes dades, però un cop s'han fet públiques, a nosaltres ens dona la sensació que no tenen ganes d'entomar aquest greu problema, que no ve d'ara, que és de fa desenes d'anys aquí a Catalunya que patim aquest infrafinançament en infraestructures.
Ara, per tant, des d'un punt de vista del que us ha passat avui, clar, no podeu dir res més, esperar i apel·lar a que us respongui la setmana que ve, perquè ens entenguem.
No. La Montero no ens contestarà sobre finançament de Renfe, ens ho han deixat claríssim. Per tant, nosaltres la setmana que ve teníem previst una interpel·lació a la ministra Raquel Sánchez, la interpel·lació tens molt més minuts, hi ha un debat, hi ha un cara a cara amb la ministra, però a nosaltres ens interessava fer la pregunta a la ministra Montero.
I ja us han dit que res.
A la ministra Montero, perquè no ens contestarà sobre Renfe, però en els darrers dies tots els ministres, inclús el mateix Sánchez la setmana passada a la sessió de control, parlaven d'aquest pla de Renfe Rodalies que hi ha a Catalunya amb un pressupost de 6.000 milions d'euros del 2020 al 2030. Ells estan parlant d'una execució del 46% des del 2020 al 2025 i nosaltres avui li volíem preguntar a la ministra Montero, perquè les fonts són del seu ministeri, que ens donin les dades reals, perquè a dia d'avui el govern espanyol hauria d'haver invertit a Catalunya des del 2020 fins avui 2.804 milions d'euros i només n'han invertit 955. I ens estan venent que fixeu-vos bé que ja hem invertit fins a 1.000 milions d'euros. No són 1.000 milions, són 955 i n'haurien d'haver invertit 2.804 a data d'avui. Per tant, estem parlant d'un 34% de cada 100 euros que havien d'haver arribat fins avui en aquest pla de Rodalies del govern més progressista de la història. Només n'han arribat 34.
Míriam Nogueres, gràcies per atendre'ns la trucada des de l'hemicicle d'aquí al Món Arracó. Gràcies, que vagi bé. Bon
gràcies dia.
Gràcies
a vosaltres,
bon dia. 9:22 minuts. Vaja, la resposta per les Menteres ja la té, és a dir, que Montero no volia respondre perquè ell ja no ha de respondre a Renfe. En tot cas, que ho respongui la ministra de Transports. Però fes igual, tampoc arreglar-se el problema de Rodalies. Avui s'ha esclat que no...
Això com va? Estem parlant d'una... Xavier, tu que has sigut diputat. Això és una sessió de control, el govern diu, escolti, no vull contestar i no contestes.
Però bueno, ella diu que...
Però, escolta, no. és igual, tal i fot. Bueno, és que és una situació tan vergonyosa que és que els hauria de caure la cara de vergonya cada vegada que parlen d'aquest tema, cony. És que ja està bé. Escolta'm, estic segur que si escoltéssim aquí les emissores d'Andalusia, les emissores de Galícia, aquest problema no el tenen, és que no passa enlloc que cada dia tinguis milers de persones o centenars de persones en una andana esperant un tren.
A mi ens va passar una, per exemple, venim de Lleida a la tarda i vam haver de canviar de en lloc d'anar amb AVE ens vam fer anar amb un avant perquè anàvem retard a l'AVE per culpa dels problemes de Rodalies.
Però és que l'AVE, que anava com un clau,
fa dies... És el que anava
a dir ara. Jo li meu que ha arribat a dos... Bueno, que no puc anar a dues tertulies a Madrid per culpa de l'AVE,
no,
que era una cosa que era...
Això us ho vaig dir la setmana passada.
Sí, senyor, sí, senyor, Ana Gómez. I vaig estar a Lleida, i hi ha un problema que... Ahir sortia un... A més, la gent va passar una cosa, clar, si et passa un cop, no passa res. Però ahir la gent estava emprenyada, perquè ja li havia passat algunes altres vegades, que és que l'AVE que havia de venir no ve... va endarrerit i per tant et passen amb un avant.
Mira, l'AVE de cada dilluns, que això certificat rigor de jutge.
Mira.
Que ha d'arribar a un quart de nou a Lleida, arriba sempre a quarts de deu.
Jo me'n recordaré ara sempre el Francesc Marc Álvaro, que venia sempre amb Rodalies. Te'n recordes, Francesc Marc?
I
ni lo tempore estem parlant, eh?
I tant.
I que un dia vas dir ja no puc més.
Va, no. Va, la sort és que la dissort és que l'administració autonòmica va habilitar per a les comarques del Maresme i les del Garraf un sistema que duplica de fet el de Rodalies, que és el del bus express a través de companyies privades que contracta. això què fa? Això en el fons palesa que no funciona Rodalies, perquè s'ha de fer el mateix, diguem, trajecte per carretera, i és el que fem molta gent que vivim o bé a Mataró o bé a Vilanova o a Sitges, etc., que fem servir aquest, amb la qual cosa contribuïm a saturar la carretera i contribuïm a la contaminació, i això indica que no anem bé, perquè l'administració no pot solucionar, sinó el que fa és donar un pagat. Hi ha una cosa que jo crec que no recordem, perquè la memòria de la política és curta. L'any 2007, la primera manifestació explícitament sobiranista que va moure gent era per els transports, era per Rodalies. Estem a l'any 2023. El procés, diguem, ha col·lapsat. El problema de Rodalies continua col·lapsant cada dia. Ara, el president de la Generalitat va anar a l'estació de Gavà i va denunciar una cosa que els anteriors presidents ja havien denunciat. El procés, diguem, va amunt i avall, però el problema persisteix. I jo crec que aquí no hi ha només un problema, diguem, de voluntat política. Jo crec que hi ha d'haver alguna cosa més. És a dir, no puc entendre que es tracti només d'un problema d'incompetència de voluntat. Jo crec que hi ha una aposta estratègica per premiar un determinat entorn i per deixar un determinat entorn. I aquí apel·lo als papers no dels polítics, per exemple, el Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, que va dir, molt ben dit, que no era tan rellevant el tema de les competències, sinó del traspàs. El que passa que el que hem tingut a Catalunya els últims anys és un traspàs nominal inicial de Rodalies sense diners, que vol dir que la Generalitat marca horaris i poca cosa més, amb la qual cosa hem fet un... anava a dir, no ho diré, hem fet una trampa al solitari. L'administració catalana s'ha fet una trampa al solitari. Va acceptar una mena de traspàs fake, amb la qual cosa, amb raó es pot dir que es va començar a tenir una mica de poder sobre el servei, però no es té, perquè Renfe i Adif, quan la Generalitat, diguem, aixeca el telèfon, no responen, perquè qui respon és el Ministeri. Renfe i Adif són del Ministeri. Aleshores, jo crec que, agafant les paraules del Jaume Guardiola, calen els diners, però cal també el poder polític, és a dir, cal que l'operació de Rodalies depengui d'una cosa que és el poder més proper. Se'n recordeu d'allò que deia en principi de subsidiarietat? Doncs això.
La gent, ja, la gent és bona, eh? Deixa'm-ho dir, que amb tot això la gent té una paciència limitada.
Ja, Jordi, però és que no ho sé, tu dius a vegades que tens la sensació de viure en un hàmster, o deies molt amb la rodeta, però és que jo ja m'explotarà el cap, m'entens? És a dir, fa 20 anys que estem amb aquesta història, i vosaltres us queixeu de Rodalies perquè evidentment sou moltíssima més gent, i per tant el problema afecta més gent, a més economia i a més salut mental dels treballadors i persones que tenen que anar cada dia amb Rodalies, però pensa que els de comarques, el nostre drama és encara molt pitjor, perquè portem 30 anys reclamant inversions a la línia de la Costa i de Manresa, precisament per una nova cultura de la sostenibilitat, de la gent que no vol agafar el cotxe perquè és un embolic aparcar a les ciutats, aparcar a Lleida, aparcar a qualsevol altre lloc, i tenim dos línies de trens que des de principis del segle XX i estan allí, que van amb la tartana del segle XIX. És una vergonya, però estem igual donant toms i toms sobre el que parlàvem fa 20 anys i no fem absolutament res. El procés s'ha estancat, d'acord? Però és que els problemes pels quals es va iniciar el procés són els mateixos. Tenim una intromissió total en la política de l'habitatge. Catalunya és la primera que va fer la llei de l'habitatge i allí li van suspendre fins que li va donar la gana de provar-la els senyors de Madrid. I senyores, tenim el tema de la salut, que no, vaja, durant la pandèmia no van poder ni dictar mesures pròpies. No sé si més bones o dolentes, però mesures pròpies. Estem amb l'educació, amb la llengua amenaçada constantment, i no ho sé per què ara sembla que hem de tornar a començar una altra via que ens va portar fa 20 anys al mateix lloc. Jo crec que Catalunya ha de fer servir el seu poder polític. Catalunya després, o juntament amb Madrid i Euskadi, és la comunitat més rica d'Espanya. No pot ser que visquem com a pobres, cada cop més pobres, i amb la gestió de l'aigua està passant el mateix, absolutament el mateix, que com vulguem en parlem. Vull dir, ja està bé.
Que anem a Rodalies una altra vegada. A Melero i Domènec.
No sé, jo no sóc un expert en el tema, però bueno, agafo dades d'un lloc tan sospitós, encara que les faci servir jo, com el diari Ara. I el que es diu que és que si és cert
que va haver un període de gran dèficit d'inversions a Catalunya amb aquestes infraestructures a partir del 2010, ara Catalunya és capdavantera en inversions de l'Estat en matèria ferroviària, amb un pla d'execució de 3.000 milions d'euros fins al 2025, del qual s'han executat 1.000. I la situació
paraules,
ha canviat...
Paraules, hi havia paraules, paraules.
No, no, paraules, no, diners executats sí, i gastats sí, sí. Segons la comptabilitat pública. Si m'haig de creure més el que digui qualsevol que la comptabilitat pública, llavors ja
no, jo,
qualsevol
jo no
pot
jo
dir
no
el que li doni.
Jo qualsevol no sé qualsevol, pot... no, llavors, puc, no, puc anar amb xifres
no, 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 és igual, deixa'm acabar, Anna.
Sí, vull clar,
dir
que, clar,
és tan
clar,
senzill,
sí.
És tan senzill com dir que, vull dir, sembla, i fonts autoritzades ho ratifiquen, que la política d'inversions en matèria ferroviària de Catalunya ha canviat radicalment amb aquest govern. És a dir, que la cunyeta aquesta del govern més progressista de la història, que diu la senyora Nogueras, que no sé a quins governs de quins governs ha format part, pues, en fi, se la podia haver estolviat perfectament.
Domènec, per acabar, que vull parlar dels desocupes.
Vale, tres coses. Jo estic d'acord que la solució, per mi, passa pel traspàs absolut de recursos i de competències en tot el tema de Rodalies i per un principi bàsic de subsidiarietat i per un principi bàsic de sobirania, crec que és la millor solució. Només dues coses. Una és, efectivament, la inversió ha augmentat moltíssim en aquests últims temps amb el govern central, però hi ha una polèmica sobre l'execució. I aquest tema de l'execució, aquí hi ha dos arguments. Hi ha un argument que és cert, que l'execució a Madrid supera el 100% moltes vegades, se'n va al 140%,
137.
Que és una cosa, 137, perdona, i en canvi aquí no arriba al total. Llavors, és veritat que el govern central s'escuda davant d'aquest argument, dient, escolta, aquí hi ha un problema de projectes presentats, de licitació, tot això. Bé, doncs que s'apliqui transparència sobre tot això. És a dir, on rau el problema, i si cal que les dues administracions s'asseguin, perquè el que no pot ser és que sistemàticament tu pressupostis una cosa i s'executi molt menys. És a dir, perquè això al final acaba generant una sensació d'engany.
Sí, però després, això pot ser negligència de l'administració que no jo, executa, eh?
Jo, no, ara, jo, el que estic dient és...
Executa l'administració de Madrid, eh?
Bueno, depèn. La d'aquí administra 17 línies, eh?
Segon argument, estic d'acord que, i això és un anàlisi compartit pel govern central, és el govern central diu, ara mateix a Catalunya s'està invertint com mai, perquè abans també s'havia desinvertit com mai. És a dir, tampoc no és que... És a dir, perquè portàvem tot una dècada de falta d'inversions en Rodalies i en moltes altres coses. Si això és així, jo crec que és així, cal parlar del dèficit històric, llavors. És a dir, no val només dir, ara invertim el que s'hauria d'invertir. Si portem 10 anys sense inversió, probablement s'hauria d'invertir més encara per suplir aquests 10 anys.
Clar, és una cosa que sentiu discriminació positiva. Si no, o sigui, sempre portarem aquests 20 anys d'endarreriment, m'entens? Vull dir, és que no.
Són les 9:32. Hola, Valentí Ñigo, bon dia.
Hola, bon dia.
Però, és a dir, si els... Com t'ho diria? Si aquests ocupes han de marxar, el que passarà és que amb els desocupes voldrem que es quedin. Perquè és que jo està passant una cosa que és terrible. Que és terrible. Qui són aquesta gent, els desocupa?
Mira, aquí s'està enverinant molt la situació al voltant de la plaça Bonanova i aquestes cases ocupades i, en part, no, l'última dosi d'aquest verí és la presència d'aquesta empresa, perquè és una empresa.
Ah, és una empresa.
Sí, sí, és una empresa que es pot contractar i que es presenten com a mediadors per aconseguir retirar inquilins ocupes de...
Seguidors de Gandhi, no?, en la mediació.
És que no es pot presentar com una altra cosa, eh?
Sí, sí. Sí,
per, seu... per, com es diu que s'autodefineixen?
Es defineixen com a mediadors.
Mediadors. Tu creus que...
Entre els ocupants i els propietaris.
Tu creus que aquest senyor és mediador, escolta?
Los Mossos hoy se reúnen conmigo dos veces, pero seguimos con el plan trazado, me digan lo que me digan. No he venido aquí a crear un altercado de orden público. Los vecinos han convocado una mani y yo voy a estar allí con ellos. Así que nosotros los malos y los que salen con hachas, pegan niños, escupen y quitan teléfonos, esos son los buenos, ¿verdad? Lo tenéis claro. Las calles hablarán. Tic-tac colao, te queda una mierda.
I això sí, no, és rebaixar moment. El to, eh?
Sí, aquest és el de...
Letrado Melero, això és una... Perquè ens entenguem, això és mediador? Aquest senyor és mediador?
Bueno, aquest senyor només es pot presentar com a mediador, perquè aquest senyor és un particular que no pot exercir cap funció d'ordre públic ni d'evitar la comissió de cap delicte. És a dir, els ocupes estan cometent un delicte, perquè estan ocupant una propietat immobiliària sense autorització del seu titular, el qual és un delicte molt lleu, castigat amb una pena de 3 a 6 mesos de multa,
Aquesta és la pena que té. I no hi ha cap dret de cap particular a fer una intervenció suplantant funcions públiques que pertanyen als jutjats i a la policia. Per tant, aquests senyors, evidentment, només es poden presentar com a mediadors, com a pacífics componedors, perquè qualsevol altra activitat sota la qual es presentessin seria il·legal, manifestament. Llavors, a partir d'aquí, el que facin i transcendeixi d'aquesta mediació, pues serà il·legal. Igualment, tan il·legal com lo dels ocupes.
Aquí estem parlant de desocupa perquè aquest, el líder d'aquesta empresa, que és Daniel Esteve, és una empresa molt personalista.
És d'aquí?
És de Barcelona, té 53 anys, és de Barcelona, i si mireu tot el que es penja a les xarxes amb el nom de Desocupa, etcètera, és ell fent-se vídeos a ell mateix, és a dir, molt personalista, entres a la web i el primer que veus és la seva cara, és a dir, que fa molt de... exerceix molt de líder d'aquesta empresa, i estem parlant d'ells perquè han anunciat doncs, que venen ells i altres grups de suport que fins i tot va dir que venien amb escuts, amb gossos, amb cascos, a fer fora aquests ocupes. Però les primeres notícies que tenim d'aquest grup venen d'anys enrere. L'empresa es crea el 2016, jo recordo ja 2017-2018, actuacions molt polèmiques, per exemple, al Raval, la seva mediació era anar a pisos ocupats, moltes vegades, no és el cas de la Bonanova, però en aquells casos eren famílies, moltes estrangeres, que ocupaven un pis, i es presentaven a la porta i els hi deien a aquestes persones que quan marxessin de casa no podrien tornar a entrar. Es posaven a la porta, 4, 5, 6 persones amb uns braços que són com les nostres cuixes, i, clar, diguem-ne que jugant amb aquesta barrera, no?, de dir... jo vinc a convèncer-te perquè marxis, però és que si surts a comprar al supermercat, doncs després em tindràs aquí a la porta i no podràs entrar.
Els vídeos públics que hem vist. No hem vist el que fan quan no hi ha vídeo.
O sigui, són gent contractada.
Normalment actuen, exacte, i tu pots contractar aquesta empresa.
Ha de ser gent contractada, perquè si aquesta gent impedeix l'entrada en un immoble a qui l'està ocupant il·legalment, ho ha de fer amb el consentiment del titular legal de l'immoble.
Clar, però aquí, per exemple, perdona, Ramon, aquí hi ha una cosa amb la pregunta, que és, ahir vam saber que la Sareb havia demanat a un jutge que actués respecte a aquest edifici, a aquests dos edificis de la Bonanova de Barcelona. Clar, si la Sareb ha demanat a un jutge que ho faci, no té cap sentit que hagi demanat a aquesta empresa que actuï.
Clar, no sabem,
per tant,
vol dir,
pot haver-hi, per exemple, que jo és el que comença a sospitar que hi hagi un partit polític al darrere.
Evidentment.
Això no ho sabem. És a dir, no sabem per què Desocupa ha desembarcat, en aquest cas, de la plaça Bonanova. No sabem si algú els ha cridat, si ells per mutu propi, per tota la publicitat i repercussió que està tenint aquest cas, doncs ja els interessa estar presents en aquest conflicte. Que s'ha desencadenat aquest conflicte de la plaça Bonanova, ha estat com una mica una bola de neu que algú ha llançat muntanya avall i que s'està doncs fent grossa i que cada cop involucra més gent. Els partits polítics que d'alguna manera aquestes últimes setmanes han atiat o s'han sumat al malestar dels veïns que protesten contra aquestes cases. Ahir ja deien una mica, nosaltres estem amb els veïns, estem en contra d'aquesta ocupació, però això de Desocupa no som nosaltres, diguem-ne.
Home,
no?
El senyor Rufián ha donat un pas més i ha tret a passejar els nazis. Sí. Una cosa que, vamos, jo tenia entès que qui treu a passejar els nazis ja perd el debat, directament. Bueno,
recordo que sempre...
Un instant, en Xavi Domènech, que vull anar al lloc dels fets, perquè va creixent l'atenció, però és que a més això és com una mena de compte enrere. Ens estan dient demà és l'últim dia, fins demà, llavors... Ahir vaig passar un moment, també, ahir vaig ser tot arreu. Per allà, i, esclar, hi havia càmeres de televisió palplantades al migdia, i, clar, allà hi ha dos blocs ocupats, que, segons alguns veïns, han provocat moltes molèsties i conflictes als veïns del barri. Demà hi ha prevista aquesta concentració per reclamar que facin fora aquests ocupes, però la situació ha degenerat amb l'aparició sorprenent, com aquest estar d'aquesta empresa, Desocupa. Els Mossos ja han avisat que no ho permetran que actuïn i demà han previst un gran dispositiu policial per prevenir incidents. De fet, els Mossos van reunir ahir amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la qual cosa vol dir que aquí hi haurà Mossos, Guàrdia Urbana, els Ocupes, els veïns, Desocupa, les teles, les càmeres, vull dir, hi haurà aquí un aiguabarreig que Déu-n'hi-do. Anem cap a la plaça de la plaça Bonanova de Barcelona, allà hi tenim l'Anna Alfonso. Anna, bon dia, com està l'ambient aquí a la plaça?
Bon dia. Doncs l'ambient és com de calma tensa, diríem, com de tranquil·litat, però sensació que alguna cosa passa o ha de passar. Ara mateix l'ambient és tranquil, de normalitat, amb veïns passejant per la zona o gent anant a la feina a aquesta hora, i alhora també hi ha un dispositiu de seguretat, el que hem explicat, que estan aquí des de diumenge. El que veiem és una patrulla dels Mossos, amb dos agents dels Mossos situat molt a prop d'aquestes dues cases ocupades, que estan una al costat de l'altra, com dèiem, aquests dos blocs. Però realment des del diumenge hi ha aquest dispositiu permanent que inclou tant agents uniformats com agents de paisà. I el dia fort, com dèieu, serà demà dijous, que hi ha aquestes dues concentracions antagòniques, que és d'una banda les cases ocupades i la de l'altra desocupa. Que, per cert, llegim avui també que Ciutadans, PP i Valent s'han desmarcat d'aquesta concentració, s'han desmarcat, diguem, d'aquesta actitud i d'aquesta concentració de desocupa, tot i haver abandonat protestes contra els ocupes d'aquestes cases. I també explicàvem els apunts i hem pogut veure també que l'escola de la Salle de Bonanova, que està aquí molt a prop d'aquestes dues cases, ha canviat la porta d'entrada dels alumnes per evitar els incidents que hi ha hagut aquests dies. Sí que és veritat també que al voltant dels dos edificis hi ha molta tranquil·litat, no hi veiem ningú, més enllà dels veïns que passen o de la gent que passa pel carrer, però sí que estan els dos edificis envoltats de tanques amuntegades, molt a prop d'aquests dos edificis, com susceptibles de ser llançades, diguem.
Sempre, digues, Benet, digues.
No, de fet, ens comentaven l'altre dia fonts policials que els ocupants d'aquestes cases, veient doncs, que la cosa s'estava enredentant i que tement un desallotjament, han ficat fins i tot allò que es fa en algunes finques, que a dalt dels murs hi poses vidres trencats per evitar que hi saltin persones, doncs estan, entre cometes, doncs fortificant-se, no?, amb aquestes tanques, amb aquests vidres, per evitar o per dificultar l'entrada de qualsevol.
T'hem parlat d'una casa preciosa, per cert, eh?
Una d'elles és un edifici històric.
Ara no gaire, la veritat.
Sí, bueno, no, però és un edifici històric. Aviam, és que tinc en línia la presidenta de la Comissió Normativa del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, la Maria Pastor, que és especialista en ocupacions il·legals. Maria Pastor, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia i salutacions a tothom.
Gràcies. Si Desocupa demà compleix amb les seves amenaces i intenta desallotjar aquests ocupes dels edificis de la plaça de la Bonanova, de què se'ls podria acusar legalment?
Bé, en el cas de que no, un jutge no consideri que aquesta organització, que deixeu-me dir que estava sentint la tertúlia i per res és un agent mediador, Hi ha mediadors penals que no tenen res a veure amb aquest tipus d'organització i estan regulats. Al marge d'això, podien estar cometent un delicte d'amenaces o un delicte de coaccions. En el cas de les amenaces estaríem parlant d'una multa, no?, de 3 mesos a un any de presó. De multa o coaccions en el cas de que hi hagi una violència, no?, per aconseguir el fi. Això com a delictes, diguéssim, individuals, no? En el cas de que un jutge interpreti que hi ha una organització, una agrupació amb un caràcter estable per un temps indefinit, concertada i coordinada per repartir o per recometre aquest delicte, tant aquest de coaccions com altres associats a aquesta entrada violenta, llavors estaríem parlant d'una organització criminal. I en aquest cas les penes podrien anar de 2 anys a 5 anys de presó. En el cas que això aminori i no compleixi tots els requisits de lo que és una organització criminal, ja estaríem parlant d'un delicte d'1 any a 3 anys de presó per grup criminal. Això sense tenir en compte que un jutge pot acordar la dissolució d'aquest grup, en el seu cas. I sense tenir en compte també que poden ser condemnats per un delicte d'incitació a l'odi. Perquè quan hi ha un sentiment per eliminar el contrari, hi ha aquest tipus de delicte, es compleix amb aquest requisit.
Malgrat que els Mossos han deixat clar que no permetran que Desocupa faci fora ningú, vostè quan escolta això que tirava en mar, aquest document que li torno a passar, perquè és que em sembla...
Los Mossos hoy se reúnen conmigo 2 veces, pero seguimos con el plan trazado, me digan lo que me digan.
No he venido aquí a crear un altercado orden público. Los vecinos han convocado una mani y yo voy a estar allí con ellos. Así que nosotros los malos y los que salen con hachas, pegan niños, escupen y quitan teléfonos, esos son los buenos, ¿verdad? Lo tenéis claro. Las calles hablarán. Tic-tac colao, te queda una mierda.
Clar, aquesta última frase no és una frase de... És a dir, és una frase més política que no una frase, diguem-ho, sí. Que... És a dir, si agafem stricto sensu el que diu, l'última frase és una frase que podria haver dit un... Tenint en compte que divendres comença la campanya electoral, algun membre d'algun partit polític, no? És a dir, i em sona molt a un moviment de molta gent, o... Vostè sap qui són els de Desocupa exactament o no?
No, saber qui els composen, no. Ja fa molt de temps que aquest grup està dintre dels anuncis o de les notícies sobre ocupacions o desocupacions. El que està clar, com dius, és que estem en un context electoral i que aquesta mateixa manifestació la podia haver fet amb qualsevol dels altres... algunes desocupacions que hi ha hagut en aquests 4 anys anteriors, no? Vull dir, és la ubicació temporal, jo crec que és bastant important, no?
Mm-hmm. No, és que pot passar una cosa mentre s'ocupa. Que, és clar, sentint-lo això, si actua a títol individual, si la Sareb no l'ha contractat, és obvi que no. Pot ser algú particular, potser sí, que el que pugui haver contractat, però és que és Michael Douglas a un dia de fúria. Vull dir, demà aquest senyor es pot presentar demà aquí a la plaça de la Bona Nova de Barcelona, actuar pel seu... vaja, títol individual, que és una cosa...
Insisteixo que aquest document que acabem de sentir és en el que rebaixa el to, perquè diu, no venim a provocar aldarulls. En el vídeo de 3 dies enrere... diu ratites als ocupants i els hi pregunta si tenen por, que no tinguin por, que ja estan aquí, que ja estan donant voltes a la casa, que el goril·la, que és un dels seus, ja volia entrar però li ha dit que esperés. És a dir, era un punt més amenaçant i, de fet, els Mossos, amb el primer dels vídeos que va penjar aquest líder de Desocupa la xarxa, es van posar en contacte amb la Fiscalia d'Odi per comunicar-li, és a dir, no és que el denunciessin, però sí que li van dir, escolti, senyor fiscal d'Odi i Discriminació, que sàpiga que hi ha aquesta persona dient això, per si vostè vol emprendre alguna acció.
Hem vist, Javier Melero, molts altres casos de desnonaments, alguns de persones vulnerables, en què aquesta en què Desocupa ha actuat amb total impunitat. Hi ha deu haver-hi algun paraigua legal que els empari?
Bueno, és que a veure, aquí la qüestió sempre pivota sobre un fet, que és que l'ocupant il·legal no té els drets del propietari. És a dir, si tu tens autorització del titular de la vivenda ocupada i quan surt aquell senyor canvies el pany i li impedeixes l'entrada, tu no estàs cometent cap delicte de coacció, perquè el senyor que està ocupant la vivenda no té un dret legal reconegut a estar fent ús d'aquella vivenda que no és seva i per la qual no té cap títol. Vale? Llavors, amb això és amb el que es pot jugar. És a dir, impedir a una persona que té un títol legítim, un llogater o un propietari, entrar a casa seva és un delicte de coaccions, evidentment. Però impedir entrar a qui no té cap dret a estar dins d'aquella vivenda no és el mateix. I amb aquest marge...
Però si és domicili, tampoc. No seria el cas d'aquestes cases.
Una cosa pot ser...
Jo m'ho pregunto, un lloc on viu.
Una cosa pot ser domicili, efectes de notificacions, sí, però... o efectes d'obtenir la targeta de residència per gaudir d'algun dret social.
O d'un rebut de la pizzeria.
O del que sigui. Això és una cosa. I una altra cosa és que cometi un delicte qui t'impedeix accedir a una propietat respecte de la qual tu no tens cap dret. Sí. Llavors, si no hi han hagut condemnes amb aquesta gent, i crec
no hi han hagut condemnes,
és perquè...
Potser alguna.
Sí, vam mirar. Estem parlant d'ells com si no haguéssim parlat mai. Fa un any vam parlar en aquesta mateixa tertúlia, perquè l'Ajuntament, si no recordo malament, de Premià, de dalt...
Vilassar, perdó.
Sí, l'alcalde.
Els va contractar i després els va tindre que descontractar perquè la direcció de Junts i del Partit Socialista de Catalunya, perquè és un ajuntament compartit, em sembla que li van dir l'ajuntament que fes el favor de fer-los a sobre aquesta gent. Allà ja ho vam comprovar i sí que havien tingut denúncies i havien tingut condemnes. Crec recordar, estic parlant de memòria, ho hauria de comprovar, perquè en alguns dels desallotjaments il·legals perquè per mi sí que són il·legals, havien exercit una coacció sobre persones.
No, però la coacció és el que és. I hi ha una cosa que no es pot oblidar sense que això impliqui cap simpatia per Desokupa. No es pot oblidar que qui està ocupant una propietat il·legalment no té un dret
però,
a fer-ho.
Però no, però,
en tot cas, no, té això... una tolerància fàctica de les autoritats per evitar mals baixos.
Però
no,
és que ho discutirem això també. És que arriba un moment... Aquí,
tu estàs escandalitzat per tot i jo estic parlant d'una altra... Jo crec que estem parlant de temes molt diferents. Espera un moment, home. Primer, que hi ha tot un tema d'ocupació de vivenda que els jutges, en teu cas, valoren molts elements. Per tant, això de que tu puguis arribar allà i tal, perquè, a més, no és el mateix si és la casa d'ús, és la casa d'ús del propietari, que si és un gran tenidor que té moltes cases. No és el mateix tractament. Primer, això, en aquest cas estem parlant...
Jo dic amb el codi penal a la mà, i des del punt de vista del delicte de coaccions, és el mateix.
Bueno, tot deixem...
I aquest matís que tu introdueixes legalment no existeix.
Bueno, doncs llavors m'explicaràs per què es tarda a fer els desnonaments, perquè els jutges... En aquest cas, a més, no estem parlant d'això, estem parlant d'uns edificis de la Sareb, que en un cas hi havia una denúncia que està pendent d'execució i en l'altre cas ni hi havia denúncia. La denúncia s'ha fet ara, de dos edificis de la Sareb que fa 7 anys que estan ocupats. És a dir, que això esclata ara, perquè tu deies, al final el missatge és polític, i deies, això és un dia de fúria. Bueno, no és un dia de fúria, perquè el dia de fúria no hi havia eleccions. És molt evident. Que això, és a dir, això, això comença amb una campanya política que comença, valents, i després hi ha una primera concentració el 23 d'abril, en el qual hi van Ciutadans i Vox, l'Anna Grau, feia 7 anys que això estava així. Feia 7 anys, i això comença ara. Comença ara, bàsicament, perquè hi ha un inici de campanya electoral i és molt evident que això ara se'ls ha descontrolat de les mans i, per tant, se n'estan apartant una miqueta perquè apareix Desokupa al mig. Qui no s'ha apartat d'això és Vox. Qui no s'ha apartat d'això és Vox. I és evident que s'està buscant crear un conflicte absolutament bèstia a la ciutat amb interessos probablement electoralistes.
Això vull preguntar a la Maria Pastor, permeteu un moment.
Tot a més de que si no em negues o no sé què.
Val, ara m'hi parla. Sí, que s'ha
anat. Només t'ho volia dir una coseta. Que saps qui sap molt de Desokupa? La Glòria Serra. La podries trucar perquè va fer un reportatge superextens sobre aquest tema que igual ens podria portar alguna llum.
Sí, hi ha una cosa que li vull preguntar a la Maria Pastor amb aquesta història que ara està explicant. Per cert, que avui volíem parlar amb Albert Batlle, no parlen des de la regidoria de l'Ajuntament de Barcelona sobre aquest tema. Hem parlat també amb el tema dels Mossos davant de l'operatiu. Normalment els Mossos no expliquen els operatius que es faran, però sí que fons d'interior acaben d'explicar a RAC1 del Departament d'Interior que només la policia pot executar desnonaments i amb ordre judicial, que cap empresa de seguretat privada o similar podria fer-ho, que Desokupa ni tan sols està registrada com a empresa de seguretat privada i que si hi hagués violència podria tenir responsabilitat als convocants. Així de clar ho ha dit el Departament d'Interior aquí al Monarracó en aquests moments. Vull fer una pregunta a la Maria Pastor. Si algú m'ocupa casa meva, la meva residència habitual, de quines eines disposo per fer-lo fora? I quants temps necessitaré? Perquè, esclar, aquesta és una pregunta que... Sí, digui.
No. Estem parlant des del punt de vista d'un particular, sí. No d'una persona jurídica.
Sí.
Bueno, doncs, des del punt de vista d'un particular tindríem la llei 8/2015, que aquesta ens permetria des del punt de vista civil exercir una acció per tal de inclús amb una mesura cautelar prèvia, dit així, dintre d'aquest procediment, puguin fer fora provisionalment els que han ocupat il·legalment i finalment tenir una sentència uns mesos després. El que passa que aquesta fórmula, que en un principi tenia moltes bonances, en el temps s'ha anat allargant els procediments i, per tant, no ha sigut efectiva. I la segona és un procediment penal. El procediment penal que ens dona el 245.2 del Codi Penal, que, com deia algú de la tertúlia, acaba amb una multa de 3 a 6 mesos i ja està.
De 3 a 6 mesos, perdona Maria, si no és la vivenda de la persona que s'ocupa. Si és la vivenda de la persona que s'ocupa, la pena és superior i ja implica compliment.
Això que estem parlant és de l'usurpació, de quan és la teva vivenda, de quan és la teva, la que habitues, és una violació de domicili, sigui primera vivenda, segona vivenda, tercera vivenda, és igual. Sempre que tinguis allà els teus estris, te'n vagis de cap de setmana, de vacances, el que sigui, això ja seria violació de domicili. I això sí que és un procediment que està molt més clar per les autoritats i també per tant els agents de l'autoritat com per els jutjats, no? Que aquí sí que ja es pot demanar una mesura cautelar que s'adopta directament i recuperes el teu domicili, sense perjudici, després es faci l'oportú judici. El que passa és que aquest procediment és molt car a nivell de l'administració pública, no? Perquè suposa anar a l'audiència provincial, suposa anar amb un jurat. Es munta tot un jurat per arribar a fer un judici d'aquest tipus.
Maria Pastor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Perdona, Jordi, veiem un moment. Per decidir una desocupació d'un pis d'una propietat particular s'ha de muntar un judici amb un jurat?
No, per la violació de domicili. Per la violació de domicili.
No usurpació. Hem de diferenciar. En el Codi Penal hi ha dos tipus de delictes vinculats a aquesta... a entrar en un domicili que no és teu. Un és el d'usurpació, que contempla el 245 del Codi Penal. Estem parlant d'una persona que no té títol i entra en un domicili en el que no viu ningú, d'acord? I el segon és el 202 del Codi Penal, quan entres en un domicili que és un domicili d'un altre en el que està visquent.
Maria, jo també et voldria fer una pregunta, molt curteta.
Aquí entrem en tot tipus de domicili, com deia jo abans, en primera residència, segona residència, perquè algú diu, bueno, és que com que és segona residència i no hi viu, no és violació de domicili, i no és així.
És violació de domicili. Anna.
Sí, no, Maria, aquesta llei que es va aprovar, que també, a part dels particulars, és a part dels propietaris de les vivendes, també els ajuntaments podien instar, doncs, els desallotjaments, a curte, facilite, ja se n'ha començat a demanar, ho saps?
Sí que sé que els ajuntaments tenen moltes dificultats per arribar a aquí el que va fer aquesta llei. El que s'interessava, inclus des de l'Advocacia Catalana, és que hi hagués una millor protecció per les comunitats de veïns, no tant pels ajuntaments, perquè tenen les seves tenen altres mitjans, no, administratius, per arribar a una desocupació, però protegir a les comunitats de veïns que poguessin tenir una certa legitimitat per arribar a fer una desocupació d'una ocupació aïllada. El que passa que aquí s'ha transformat una mica la llei, no s'ha arribat al punt que volia l'Advocacia Catalana, i el que s'ha fet és donar-li la legitimitat no a la comunitat de veïns, sinó als propis ajuntaments. Per què? Perquè requereixen a l'ocupant perquè surti, si no, requereixen al gran tenidor, perquè aquí estem parlant de grans tenidors, i en el cas de que no ho facin, tindran la legitimitat activa per anar contra l'ocupant, i inclús al final quedar-se a la vivenda durant 7 anys per vivenda pública. Què passa en aquest? La dificultat que es troba als ajuntaments, primer, és pressupostària, és normal, sempre és pressupostària, no? Han d'engreixar la seva capacitat de defensa jurídica, no? Pues, i a més han d'afrontar, si es queden amb aquestes vivendes, amb aquests habitatges, poder rehabilitar-los, perquè molts d'ells estan... si han estat ocupats, estan malmesos, està clar. Llavors s'afronta una sèrie de dificultats.
Val, una última pregunta. Em pot dir aproximadament quin percentatge de pisos en aquests moments ocupats són de grans propietaris o pisos buits de bancs, perquè ens entenguem?
Jo crec que es donava una dada, però jo aquesta no l'he comprovat, clar, de motu propi, però crec que hi havia...
El 19 parlaven d'un 8 de cada 10.
Un 8 de cada 10.
Sí, allò
bueno,
és que, això.
Clar, depenent de les diferents fonts, tens diferents xifres, clar. No? Però la veritat és que la majoria són de grans tenidors. El problema que hem tingut aquí és la confusió de tot això.
Clar, és a dir, aquest és el problema.
Citar un moviment, un fenomen d'aquest tipus per ocupar-ho tot, sigui de gran tenidor o sigui de petit tenidor. Perdó, de propietari, no? De propietari comú, que pot tenir 3, 2 o 5 vivendes, és igual. Però confondre-ho tot és el que ens ha portat a aquest punt. I el que està passant a Barcelona no és més que una reacció de les comunitats de veïns que estan fartes. O sigui, realment tenim un problema, una sintomatologia del cansament d'aquests veïnatges. I és això en el que s'hauria de posar un punt final.
Maria Pastor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Fins aviat.
A vostès.
Gràcies, bon dia. Bon dia. És Maria Pastor, és especialista en ocupacions il·legals, és presidenta de la Comissió Normativa del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi d'Advocats de Mataró. Pràcticament les 10. Un moment, anem a la publicitat que tenim i després continuem parlant del tema perquè em sembla que és molt interessant i perquè crec que l'Anna Alfonso té una informació d'última hora que ha de donar-nos des de la plaça Bonanova.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Pablo López torna a Barcelona al Palau Sant Jordi. No et perdis l'espectacular inici de gira de Pablo López a Barcelona. El 12 de maig, al Palau Sant Jordi. Aconsegueix la teva entrada a pablolopezmusic.com.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar...